Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Nova proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte de les vagues amb els sindicats. El departament proposa incorporar 2.405 professionals per l'escola inclusiva el curs que ve, pagar en 3 anys i no en 4 l'augment del sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i pagar més també per les tutories. És la proposta que el departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la reunió que s'ha de fer demà a la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar als sindicats que evitin posicions maximalistes i confia que la nova proposta faci desencallada amb el conflicte, ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament.
Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
El sindicat majoritari, la USTEC, encara està valorant la proposta. Més notícies, Roger Santaló.
Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia una ordre d'allunyament de la víctima i la detenció s'ha fet al lloc dels fets, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. El cas s'investiga com un presumpte homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, diverses patrulles dels Mossos i de Guàrdia Urbana. Segons les primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor, un home de 48 anys, tenia una ordre d'allunyament i tenia un historial llarg de violència de gènere i havia estat detingut ahir mateix per trencar l'ordre d'allunyament, segons fons de l'Ajuntament. L'home està detingut al mateix lloc dels fets i l'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja ha dipositat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó provisional. És la mesura que havia interposat la jutgessa després que els Mossos hagin detingut Andic per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat, Barcelona. Miquel Jarque, bona tarda.
Bona tarda. En pas decidit, Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell. El seu advocat, Cristóbal Martell, l'acompanyava. No ha fet declaracions, ni ell ni el seu advocat, i tot això ha passat només 10 minuts abans que una funcionària hagi comunicat la fiança d'1 milió d'euros ja s'havia consignat al jutjat. Per tant, marxa lliure amb les mesures cautelars de la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l'obligació de presentar-se setmanalment en seu judicial. A Jonathan Andic, les mesures cautelars coincideixen amb les que havia demanat també la Fiscalia pel suposat homicidi del seu pare. Xavier Cusó, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Martorell.
Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve, a tot estirar. Si té Iran, no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat.
Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
L'exèrcit iranià adverteix per la seva banda que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar i diu que mantenen la voluntat negociadora, però que no acceptaran una rendició.
L'exèrcit israelí ha disparat aquesta tarda contra una de les embarcacions de la flotilla de Gaza abans d'interceptar-la a 100 milles de la costa palestina, segons denuncia l'organització. Es tracta del vaixell Girolama, on hi ha 9 persones, entre les quals el menorquí Lluís de Moner. Els activistes de la flotilla sempre han denunciat la violència amb què els soldats els han assaltat, però el fet que hi hagi trets és un salt qualitatiu. L'exèrcit va començar ahir una nova ràtzia per aturar la iniciativa que ha tingut continuïtat avui. Segons l'organització, només queden 5 vaixells rum a Gaza, els altres 65 han estat interceptats. Esports, ara amb Sònia Oler. Sònia, bona tarda.
Bona tarda, Txell. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins del Fair Play Financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. La massa salarial que allibera Robert Lewandowski amb la seva marxa, la venda dels seients VIP o els ingressos per la venda d'entrades al Camp Nou han estat aspectes claus per tornar a la norma 1. Avui el jugador del Barça, Fermín, passa pel quiròfan i el jugador del Girona, Alejandro Francés, serà dubte fins a última hora prepara el transcendental partit contra l'Elx, en què els gironins es juguen la permanència primera. El defensa no té cap lesió greu, però de moment és dubte. Avui, a partir de les 7, entrevista del Tot Costa Alexi, a l'antena de Catalunya Ràdio. El tècnic del Badalona Woman, Marc Ballester, renova amb l'equip una temporada més de la Lliga F, i la penya ha anunciat el fitxatge de Yanis Moren fins a finals de temporada per fer un salt de qualitat en aquesta part decisiva de la Lliga. Substituirà Ante Tomic.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Que ningú s'oblidi de berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
No ens oblidem de les nostres cites imprescindibles, i el berenar és una d'elles. 607-07-0901. Si voleu enviar a berenar una persona estimada, envieu un WhatsApp a aquest número, i la Carla anava d'immediatament. A vegades no és immediatament, potser entre canviar el WhatsApp i contesta, com a molt 24 hores. Es comprometa la Carla a contestar en 24 hores la vostra sol·licitud de berenar. Queda encara alguna plaça per berenar. Encara en queda alguna. Per tant, 607-07-0901, WhatsApp, a qui li voleu enviar el berenar i per què. Avui l'ha rebut la Mar. Mar, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ho has rebut a la feina.
Sí, sí, sí.
I no sabies ben bé de què anava, això, eh?
No, completament. Em diuen... Bueno, m'ha trucat la meva companya, la Carme, i em diu, Marc, que t'ha arribat això. I jo dic, ostres, dic, però què és això? I per d'aquí ve? I em diuen, doncs és que no ho sé, ho ha deixat nàfic i no sé de qui és. Total, és que venia de part del Fort de Cabrianes i, bueno, m'he posat en contacte per poder agrair aquest detall a la persona que m'ho havia enviat.
Però no saps qui és la persona que t'ho envia, no?
Sí.
Ah, ja ho saps?
Sí.
Qui és?
És l'Eva, la meva companya, sí.
Eva.
Bona tarda.
Però per què li expliques, Eva?
No, jo no l'he explicat.
Ah, no? I qui t'ho ha explicat, Mar?
Bueno, he trucat al Fort de Cabrianes i coses que volia agrair a la persona, dic que m'envia aquest detall. Sí, perquè, clar...
Home, haurem de parlar amb el Forn de Cabrianes que sigui confidencial, això, perquè ens ha rebentat la sorpresa.
Bueno, no, que m'ha fet molta il·lusió, de veritat. Més que res perquè, bueno, treballo a la botiga de Torrents del Tocolor, que és una botiga de pintures d'aquí de Manresa, i, bueno, pensava, jo sospitava que era d'un client. I dic, ostres, vull agrair-li al client aquest detall que ha tingut amb mi.
I no era un client.
No, era la meva companya, la Eva.
Eva, per què li has volgut enviar aquest berenar a la Mar?
Bueno, perquè portem moltes setmanes amb molta feina, molt estrès, i dic, bueno, anem a enviar un berenar que puguem endolcir una mica... Sí,
clar que sí, ens hem d'endolcir les tardes, i una coca del Fort de Cabrianes és la millor manera. Doncs escolta'm, home. Eva, Marc, que ho pugueu gaudir molt més temps, això de treballar juntes.
Ho gaudirem, i m'ha fet molta il·lusió, i moltes gràcies, Eva, per aquest detall.
Que bé. Doncs a compartir més jornades laborals amb bon humor. Una abraçada molt forta a totes dues.
Molt bé, i moltes gràcies per tot.
De res. 607-07-0901, si voleu enviar berenar a alguna persona estimada. Anem caminant cap a un quart de 6 de la tarda, i avui ens visita un músic polifacètic, capaç amb el seu grup de transportar-nos al camp amb instruments tradicionals. O a dur-nos a la ciutat amb un bolero d'amor i desengany, o... Això és el mateix, eh? Encara que no ho sembli. A fer metall dur. I continuant també amb aquest altre estil. Una veu que barreja gèneres, lletres reivindicatives, una veu inconfusible. Arnau Tortera, bona tarda. Molt bona tarda.
El cantant d'Obeses, un disc bastant difícil de classificar, no?
De fet, diria que impossible de fer-ho. No sé si t'hi veus en cor. Com ho definiries, Francesc?
Home, eclèctic, no? Que així, és, així ho tens tot definit.
Home, però com a definició, és concisa.
Bé, és que... no sé com el definiries, tu, doncs.
És l'expressió de la creativitat d'aquesta banda anomenada Obeses, amb 16 anys de trajectòria, 6 discos d'estudi, i amb una capacitat fins ara inaudita al país per generar noves sensacions i expressions musicals.
Sis anys sense publicar un disc, és a dir, que us ho heu treballat, us ho heu pensat molt.
Així és.
I a més amb dues parts té el disc. Explica'ns aquestes dues parts.
Bé, davant d'una empresa creativa com la que tens a les mans, aquest sisè disc d'estudi, L'Ai al Cor, doncs vàrem considerar que era impossible abordar la creació del disc, diguéssim, amb uns tempos més o menys contemporanis, i per tant vàrem decidir dividir aquest disc en dues parts que ens possibilitessin, en cada cas, doncs, centrar-nos en l'esforç creatiu que requereix cadascuna de les peces de les dues parts. La primera part la vàrem presentar fa cosa d'un any i mig, i ara presentem la segona part, anomenats sístola i diàstola, cadascuna d'elles, amb la qual doncs culminem les 14 cançons, més de 50 minuts de música que formen part d'aquest disc. Evidentment ha estat un trajecte compositiu complex, molt exigent, i això ens ha obligat, diguéssim, a fer-ho amb aquesta dualitat, que al mateix temps doncs, ens ha portat la possibilitat de crear d'una manera diferent amb una mica més de temps doncs, per centrar-nos en aquestes creacions.
Aquesta varietat d'estils que sentim ara al principi, no? Cançons que sonen molt diferent i a la vegada sonen reconeixibles, no? És a dir, que es veu que són Obeses, però són Obeses molt, molt diferents. Aquesta diversitat us fa abarcar més públic? O us fa més difícils de... El ser més difícils de classificar fa que sigui potser una mica més difícil d'entrar al món Obeses?
Jo crec que el que és difícil és des d'un punt de vista comercial que, per exemple, uns festivals d'estètica més generalista doncs trobin espai per una proposta com la nostra. Però al mateix temps aquesta música possibilita que molt públic divers, procedent de molts gustos musicals molt contrastants entre ells, convergeixi en l'estima per aquesta música i que aquesta estima possibiliti que aquest tipus de públic divers doncs, escolti peces de gèneres que habitualment no escoltarien. Amb això vull dir que al nostre concert hi pots trobar gent de l'àmbit del metall escoltant cançons tradicionals catalanes, gent de l'àmbit de la música tradicional escoltant pop.
És a dir, no expulsen aquests espectadors, sinó que els incorporen a coses que d'altra manera no escoltarien, creus?
Exactament. El públic d'Obeses penso que és un públic que el fet de ser públic d'aquesta banda el que fa és cultivar la seva diversitat i el seu ventall d'estils amb els quals pot gaudir de la música. Això és el que pretenem i penso que a hores d'ara, després d'aquesta trajectòria de 16 anys, doncs ho hem anat aconseguint a poc a poc.
Hi ha algun estil que sigui línia vermella que diguis, jo no faré mai això?
Per ara diria que no ens hem marcat cap punt, diguéssim, impossible de traspassar. Sí que, naturalment, doncs, tenim els nostres gustos que ens connecten més a una essència d'origen rockero, per dir-ho així, de tota la música dels 70, dels 80, fins i tot. Però en possibilitat expressiva no hi ha barreres i no hi ha límits fins ara. Menja-li la boca, fes-te el boca a boca,
salva-li la vida, abans no capi la partida. La Rau Tordera és una veu reconeguda, també molt particular. Fa un any vas dir això a l'Albert Om. Si jo morís, Catalunya perdria una peça artística singular que no està capacitada per perdre. I ara, Obeses publica aquesta cançó. El dia que me'n vagi no hi haurà ningú.
Així es clourà la vida que hauré viscut.
A la cançó continua, es diu algun parell llunyà ho lamentarà, ahir van enterrar-lo, oh, quin greu no haver-hi anat. Aquesta cançó de qui parla? Parla de tu?
Bé, parla d'una circumstància futurible, no directament de mi. Jo mai intento parlar de mi les cançons, és una qüestió que reservo per la meva intimitat, però sí que sóc testimoni d'un món que té diverses relacions, diverses expressions individuals, col·lectives, i per tant doncs, jo recullo justament tot el que veig, tot el que m'estimula, i a vegades doncs, ho poetitzo i ho converteixo en una obra. Aquesta cançó parla del final d'una vida, de la possibilitat d'un final, bevent justament d'aquest
tipus de gènere, el blues, la cançó espiritual, que té moltes connexions amb la mort, que reflexiona sobre la mort, però imagino una mort en solitud, que és una cosa que tothom rebutja, o tothom en vol fugir, no? La solitud al final de la vida, i en aquest cas doncs s'exalta la solitud justament arran d'haver tingut una vida plena. Justament aquí el que es fa és reivindicar la virtut de viure plenament mentre la vida duri, i al final del trajecte, malgrat tot, és breu, per dir-ho així, i per tant en la mort, fins i tot la solitud en la mort és celebrable si la vida ha estat plena.
Ara has dit que separes una mica la qüestió més íntima de la qüestió més artística que escoltem. Com es posa aquesta barrera? Com la poses?
Bé, evidentment, jo sóc una persona sensible que viu en el món terrenal i, per tant, doncs, d'alguna manera o altra estic vinculat a les expressions i als sentiments humans, però el que no m'agrada és projectar doncs, les meves experiències individuals en la meva obra, com si fos un aparador i com si hagués d'interessar al gran públic. Potser algú li interessa. Però, de tota manera, el que m'agrada és potenciar certes imatges, certes sensacions, certs llocs comuns o reflexions particulars que formen part de la vida quotidiana humana, i en aquest cas doncs, me'n serveixo com a artista per projectar-ho a la meva obra.
A Obeses, el baixista és el Jaume Coll Mariner.
No, perdona, il·lustre Jaume Coll.
No, anava a dir, recent premi Carla Riba de poesia. Li podríeu encara donar més pes a les seves lletres, no? És a dir, és un il·lustre que us podria donar grans glòries.
Un geni de la literatura catalana, ja es pot dir així en majúscules. Ell permanentment m'assessora en la construcció de les peces, em suggereix canvis subtils però imprescindibles, i és una persona molt estimulant amb la qui treballar. Les converses amb ell sempre són productives i és una peça fonamental de la banda.
Els agraïments del disc, hi hem trobat una llarga llista de personatges.
Home,
M'agradaria comentar-los una mica. Els OVNIs de Montserrat,
sí.
Han contribuït?
Bé, des de fa ja uns quants anys doncs, tinc un cert vincle, diguéssim, amb aquest fenomen que podríem anomenar de la cultura catalana. 40 anys d'història d'aquestes trobades als dies 11 de Montserrat. Jo sóc un habitual en aquests contextos i m'agrada doncs, viure aquesta experiència un cop al mes, el dia 11 de cada mes.
Vas anar ara fa 8 dies?
Sí, naturalment. I, de fet, va venir tota la classe d'antropologia de Manuel Delgado, perquè és cada any porta els estudiants d'antropologia a viure aquesta experiència que requereix un estudi antropològic. I hi ha gent de tot tipus, gent molt diversa, gent de moltes procedències, però que tots ells, doncs, d'alguna manera o altra, en algun moment de la vida, han reflexionat sobre la possibilitat d'existència de vida extraterrestre. Hi ha gent més fantasiosa, gent més realista, i en aquest context doncs, es manifesta una gran experiència humana i que, insisteixo, forma part de la tradició catalana. Fa 40 anys que es fa, per tant, ja podem anomenar-ho una tradició catalana.
Els herois i heroïnes d'Obeses. Qui són els herois i les heroïnes?
En aquest cas és el terme que fem servir des de ja fa molts anys per designar els nostres seguidors. No? En aquest món monopolitzat per certes tendències, certs cànons, doncs, ser seguidor d'Obeses doncs, és un acte d'heroïcitat, i també fa referència a una peça que formava part del primer disc que parlava d'herois, i es va agafar aquest terme gairebé de manera espontània entre els seguidors i s'autoanomenaven herois d'Obeses, i nosaltres doncs també vàrem fer-ne nostre aquest terme i els anomenem així.
Més agraïments a la intel·ligència artificial.
Sí.
No quadra amb tu la intel·ligència artificial.
Tu, a veure,
ets un de manufactura pura, no?
Sí, però tanmateix també m'han servit en algun moment o altre en termes d'assessorament històric sobre qüestions d'informació.
Li fas cas al ChatGPT?
No li faig cas del tot, però a vegades doncs, me'n serveixo, tot i que sempre s'ha de contestar les fonts, naturalment. És una eina, és un recurs que sempre tenim a prop i que, utilitzat amb molta cura i amb molta cautela, doncs pot ser valuós.
Núria Feliu.
Una de les grans defensores de la música d'Obeses des de l'inici del nostre projecte. Vàrem coincidir amb ella als matins de TV3 fa molts anys, a l'inici del projecte d'Obeses, i ella no només ja s'havia escoltat el disc, sinó que va fer una defensa del nostre projecte en públic, que la veritat és que va ser extraordinari. Vàrem mantenir una molt bona relació durant tots els anys, diguéssim, que vàrem coincidir en l'escena musical catalana, i és una persona que admiro profundament.
I el Peyu.
Home, amb el Peyu som amics des de l'adolescència. Vàrem coincidir a Osona en uns cursos de teatre.
Us coneixeu tots a Osona, eh?
Bé, és una comarca que centralitza una mica. La gent que té un cert interès vinculat al món cultural doncs s'acaba coneixent. I ara més treballem junts.
Això és la sintonia de la Renaixença. Qui, aquesta relació amb el Peyu s'ha traslladat ara, doncs això, a treballar junts. Com és treballar amb el Peyu?
Bé, fantàstic. La veritat, en Peyu és un professional, un gran professional. A més, una persona que té molt clar quina és la seva contribució en aquest país, en moltes de les coses que fa. I, però en aquest cas, doncs, vaig tenir la sort que ell m'encarregués la part musical de la Renaixença, la responsabilitat, diguéssim, d'arranjar totes les peces de la gent que ve al programa i, per tant, doncs, té molt satisfet i agraït justament de poder ser part d'aquest gran programa de la casa.
Bé, no només fas música, també poses veus a les històries i no sé si hem descobert un nou doble per les pel·lícules de casa nostra.
Bé, home, jo sempre he tingut un peu als escenaris en la qüestió teatral. De fet, abans et deia que justament amb en Peyu ens vàrem conèixer en un curs de teatre que s'oferia a Osona.
Fer de capità de vaixell et queda bastant bé, trobo.
Moltes gràcies.
O de capità general d'un exèrcit.
Sí, em donen no? Protagonistes més agraïts que en Xuriguera.
Sí, sempre el maten, el Xuriguera.
Sí, en Xuriguera pilla bastant. Però sí, a mi normalment em toca el capità, el guapo, coses d'aquestes que són agraïdes de fer, sí.
Tu passes bé. No sé si ara que ja estem acabant la temporada, és una experiència també nova, no?, fer un programa diari de ràdio. Tu has passat bé també fent això?
Sí, per descomptat. Clar, per mi és un espai relativament nou. Sí que havia estat col·laborant amb mitjans, però no d'una manera tan precisa i concreta com ho estic fent ara. I la veritat és que sí, he descobert també un àmbit d'expressió, de comunicació, doncs molt atractiu i ens ho passem veritablement bé.
El sentit de l'humor és molt important, també ho ves.
T'aixeques a les 6 amb l'hòstia puta. El maleït despertador t'ha perforat.
Es pot concebre un disc d'Obesa sense sentit de l'humor?
Diria que difícilment, però justament el nostre quart disc d'estudi, que és una òpera rock amb text de Jacint Verdaguer, diria que l'humor és més aviat escàs. És un disc singular dins de la nostra trajectòria, però en tot cas a la resta de discos diria que és inherent a la marca. L'humor i el sarcasme i la sàtira formen part també una mica dels nostres codis d'expressió i, per tant, difícilment hi renunciaríem.
La vida és massa curta per passar-la renegant. Això t'ho estàs aplicant tu des de fa un temps, potser?
Bé,
has rebaixat una mica el nivell de renec?
A veure, el renec, jo crec que el català sempre l'ha de promoure, i aquesta peça justament el que fa és posar sobre la taula una llista d'extraordinaris renecs autòctons que ofereix també un enginy lingüístic indiscutible que tenim els catalans a l'hora de renegar i de cagar-nos en la nostra existència i la dels altres.
Aquest 2026 es commemoren 15 anys, no?, del debut d'Obeses, Obesisme il·lustrat, i en fa 16 que vau començar.
Exactament.
Pam tomàquet, pam tomàquet. Vull un pam tomàquet, nena, vull un pam tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso en mil.
Ara la gent diu, ostres, ja no me'n recordava d'aquesta. Com envelleixen les cançons d'Obeses?
El nostre primer senzill, Pam Tomàquet. Jo penso que francament, bé, un cop tu no et circumscrius en una moda, en una tendència concreta, sinó que escrius des de la voluntat expressiva, les teves obres no queden lligades a un temps ni a un moment determinat ni a una estètica específica d'uns anys, sinó que es vinculen a la història de la música. De la mateixa manera que avui podem escoltar La Trinca i diem, La Trinca ha envellit musicalment? No, La Trinca és immortal, té un valor inherent a l'obra perquè no es vinculaven concretament a una moda ni a un moment passatger, sinó que escrivien des d'allà on volien. Ara he dit La Trinca per fer una cita concreta, però en el cas d'Obeses penso que passa una cosa similar. Nosaltres no escrivim en un context determinat d'una moda, sinó que escrivim allò que necessitem expressar i, per tant, les peces que són fetes des d'aquesta voluntat no tenen temps, sinó que s'inscriuen en un procés històric que arribarà fins on sigui que arribi la cultura catalana.
Obeses té un gran recorregut, però l'Arnau Torrera també ha fet moltes coses molt diverses.
No puc dormir. Què té, senyor? L'angoixa, l'angoixa que em persegueix.
Què és això que estem escoltant?
Home, això és un projecte increïble anomenat La Gata Perduda. Va ser una òpera, la primera òpera comunitària que va organitzar el Gran Teatre del Liceu, en la qual doncs, un gran equip creatiu, conjuntament amb el barri del Raval, o molts dels veïns del barri del Raval, vàrem aconseguir la fita increïble de generar una obra operística que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu, on el públic i també els actors principals, el cor de l'òpera, eren veïns del Raval. Va ser una experiència increïble. A hores d'ara, doncs, encara conservo moltes amistats d'aquest projecte i molta gent de la que em va formar part doncs, té un record profundament arrelat a la seva vida i difícilment és impossible que no deixés empremta en cadascun dels que hi van participar.
Bé, com a músic, estrenar una òpera al Liceu, no sé si hi ha gaires coses més allò que semblin més lluny que es puguin aconseguir.
Certament és una fita difícilment repetible i d'aquelles coincidències, diguéssim, que t'ofereix la vida de tant en tant. Va ser, com deia, un projecte mastodòntic, gegantí, amb més de 1.000 persones implicades del barri del Raval, i al final va sortir tot bé. Per tant, quan aquestes coses realment reeixeixen, doncs un se sent satisfet de tot el camí que ha recorregut.
Aquesta satisfacció seria equiparable a Moveses omplir un estadi olímpic, per exemple?
A Moveses, en realitat, la satisfacció s'esdevé en les fites creatives que assolim. Això és una qüestió que he reivindicat en moltes ocasions. A Moveses no parlem d'una qüestió de quantitat en relació al que aportem al món i a la societat, sinó de quina és la cúspide artística que hem assolit amb la nostra obra. Aquest disc, justament, és una cúspide en aquest sentit, en el sentit creatiu, en el sentit de les experiències musicals que ofereix, del viatge que proposa i de tot el recorregut. Això és una veritable cúspide en l'àmbit de la música moderna per nosaltres.
Bé, la música moderna ha tingut una cúspide numèrica, que són els estadis olímpics d'uns altres osonencs, d'Oques Grasses. Jo el meu poble tinc a casa. Això és Oques Grasses, i llegim a la teva biografia que la guitarra d'aquesta cançó és teva i que tu vas arribar a formar part d'alguna manera del grup.
I tant, i tant. De fet, Oques Grasses comença com un projecte, bàsicament, que érem un duet, Josep Montero i jo, i de tant en tant venia algun altre músic a col·laborar amb el projecte. Però finalment, quan ja es constitueix com a banda, jo decideixo que no és el meu camí, que no és el món on vull expressar-me com a artista, i llavors abandono aquesta banda i em senyeixo a la que sí que considerava que és la meva proposta musical, artística. I bé, han estat camins molt diversos, molt diferents.
Molt diferents. Exitosos tots dos, però diferents.
Certament, certament. Però penso que per la meva concepció de l'art, de la música i del recorregut vital d'un artista, penso no hagués canviat, no hagués pres una altra decisió. Si ho
mai, mai has dit, hòstia...
No, per descomptat que no. Jo estic orgullosíssim del camí que he traçat i tornaria a traçar el mateix rumb en qualsevol de les possibilitats existencials que se'm plantegés davant.
Amb el Josep Montero hi parles?
Sí, home, tenim una relació cordial. Vàrem viure moments de gran intensitat germinal, musicalment parlant, i tenim bona relació.
I ara que tu els has de començar i els veurem acabar d'aquí uns mesos, què et sembla aquesta banda? Què ha aconseguit Oques Grasses?
Bé, han assolit una fita numèrica, com deies abans, indiscutible i sense precedents a la història del país, aprofitant-se, naturalment, doncs, de tot un corrent estètic concret, d'una indústria que, d'alguna manera, ha possibilitat aquest recorregut. I, en definitiva, com a catalans, cal celebrar que una proposta de música catalana doncs, tingui aquesta incidència en la societat.
Dissabte vau presentar a Tona, no?
Correcte.
Com va anar, això? És un dia difícil, el dia de la presentació a casa?
A veure, sempre té certes dificultats quan interpretes unes quantes cançons per primera vegada en directe, però la veritat és que va ser un concert antològic. De fet...
Però hi ha algun concert que no sigui antològic, d'Oveses?
No te'n sabria dir cap, hores d'ara. I espero que no n'hi hagi cap que no ho sigui. Però, de tota manera, és que el local on vàrem començar fa 16 anys aquest projecte està a pocs metres.
Ah, o sigui, tenia un punt així també
sala.
Romàntic,
sí,
això.
Hi havia un punt romàntic i també de record nostre, justament, d'aquells anys inicials.
Va sonar el Virolai?
I tant que sí, per descomptat.
Això tranquil·lament podria ser l'himne de Catalunya, com aquest altre. La meva llengua parla d'història. A Oveses li agrada molt això de crear himnes. Oveses, que és un grup que té himne, que això no ho poden dir tots els grups. I, de fet, al disc Fills de les Estrelles hi havia un altre himne dedicat, no sé si al procés, però era un himne que parlava d'això. Ens en sortirem, malgrat que sembli que, de fet, ningú ens entén. T'agraden, allò, com a gènere, els himnes? És una cosa que t'hi fixes molt?
Home, l'himne, com a gènere musical, és estimulant. Té grandiloquència, interpel·la un col·lectiu. En general, s'expressa a través d'unes estètiques suggestives que juguen habitualment amb el sinfonisme i la música coral. Per tant, tots aquests són ingredients que m'estimulen, i tant que sí.
Va, doncs, no sé si et sembla, per acabar l'entrevista, però hem fet una selecció de diversos himnes, i tu que ets expert en himnes...
Som-hi.
Que ens en puguis fer una petita valoració, a veure què et semblen com a himnes que són o que podrien ser.
Perfecte.
Comencem amb un himne que tota la gent que ens escolta entenc que identificarà de seguida. Els Segadors, l'himne de Catalunya.
Bé, himne de tonalitat menor, que és una cosa poc habitual, però que ha definit en bona mesura el caràcter català, no? Sempre no és triomfant, malgrat que la lletra ho aboqui, sinó que és un himne, entre cometes, més de derrota, més fosc.
Per tant, ens escau bé, diries?
Ens escau en aquesta visió, diguéssim, derrotista que s'ha construït del país, però probablement podríem fer algun moment algun himne major que pogués, en tonalitat major, que pogués... projectar un futur, diguéssim, més esperançador.
No sé si aquest seria un... Serviria?
Seria un bon himne per Catalunya.
El Cant de la Senyera.
El Cant de la Senyera, aquest himne de l'Orfeó català, peça extraordinària, un monument al cant coral. L'Orfeó català, naturalment, doncs, com a agrupació coral, el van carregar com a himne, i per tant doncs, és una vocació indiscutible al cant i a la veu humana, i per tant doncs, seria un bon himne, sí, per descomptat.
Ara que ningú s'espanti, però estem valorant-lo musicalment. L'himne espanyol. És un bon himne, l'himne espanyol?
És un himne una mica primitiu, des d'un punt de vista musical. És una mica ortopèdic. Jo sempre, malgrat que sigui una peça amb la qual tinc molta distància, en termes estrictament musicals, sempre he preferit el Cara al Sol, des d'un punt de vista... No, estic parlant de qüestions musicals.
Ja. Espero que siguin musicals.
El Cara al Sol, de tant en tant...
Te'l poses?
No me'l poso, però m'enganxo a mi mateix... Taralejant-lo. Sí, perquè tinc una
però
certa...
cap a dintre o cap a fora?
No, procuro que sigui cap a dins. Sí.
Però si no pots tenir un problema,
I si el passes... Si el canvies la tonalitat i el passes a mode major, la veritat és que apareixen melodies que tenen reminiscència d'Evangelis.
Crec que a Catalunya Ràdio això no ho podem fer. Un altre himne que em pots valorar... És el del PP, el del Partit Popular, que va fer molta fortuna en el seu dia.
Peça notable, musicalment parlant, i haig de dir que sóc molt fan d'un canal de YouTube on hi ha un personatge desconegut que es dedica a fer versions de l'himne del PP amb tots els estils possibles. Hi ha des de versions del mateix himne, de rock, de pop, de country, de metal, de tot tipus de gèneres, en un exercici creatiu realment extraordinari.
I va, un últim himne és el d'un parc temàtic. És l'himne de PortAventura.
S'estaria bé saber qui és l'autor, però en tot cas hi ha aquesta vocació dels metalls.
Josep sempre... Maria Verdagí.
Home, és el mestre Verdagí?
Tinc aquí apuntat Josep Maria Verdagí, sí.
Doncs, clar, estem parlant d'un músic que coneix l'ofici...
Que és PortAventura.
No, i a part, vull dir que hi ha un ús del metall important que entén l'èpica que ha de tenir un himne, que entén el desplegament i la dimensió amb la qual s'ha d'expressar un himne, i està ben trobat, francament.
Doncs no podíem acabar una muntanya russa d'entrevista amb una altra música que no fos amb l'himne de PortAventura. El Raúl Tordera, gràcies per venir. Us seguirem, tinc aquí la llista llarguíssima. Sant Miquel de Campmajor, això és aquest cap de setmana, la Pobla de Claramunt, Montblanc, vull dir que us podem trobar voltant per Catalunya.
Doncs moltes gràcies per aquesta estoneta.
Que tingueu molta sort. Una pausa i anem a parlar de diners, que l'Arnau Tordera diu que no es mira les quantitats, nosaltres sí ens mirem les quantitats. Ara venim.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
Més informació a firamanresa.cat.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa?
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Muixca.
Hi ha molts homes gais dins del futbol.
Miqui Esparvé.
Series capaç de perdonar unes banyes?
Natàlia Beciu.
Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
Dani de la Orden.
Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
Unilla. Ja ho sé.
Que és
el mateix
que
la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oi, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Mira, ja et faig l'atracament a mà armada. Albert Martín, bona tarda.
Bona tarda, senyor.
La història que havíem d'explicar avui la guardarem per la setmana que ve. Ja està, perquè és que és atemporal, la biografia d'una d'una dona molt influent de Catalunya.
Escolta'm, que t'has...
No, tu deixa't portar, deixa't portar. No, perquè el Martín sap moltes coses i llavors es fa el desmenjat. No, no em preguntis per això. Però ens ha impactat molt avui, aquesta tarda, el tema de Jonathan Andic, que ha rebut una fiança d'1 milió d'euros, que és una quantitat considerable. De fet, ens comentaven la nostra experta, l'advocada Mireia Balaguer, que era una xifra alta pels estàndards habituals de Catalunya. L'ha pagat molt ràpidament. I ens ha dit, home, jo ara puc fer un joc. Quin joc ens vols fer amb la fiança d'Andic?
No, es calcula que Isaac Andic, quan mor, tenia una fortuna aproximada de posa uns 9.000 milions.
9.000 milions d'euros.
Sí, és a dir, a Forbes sortien 4.500, però a Forbes no hi surt tot. Es calcula 9.000.
9.000
entre 3 criatures són 3.000 per criatura.
3.000 milions és el que, en teoria, hauria rebut d'herència o estaria pendent de rebre, no? No sé com està,
sí,
la cosa.
Correcte.
Jonathan Andic. Per tant,
et cobren 1 milió a can fiança.
Clar, això, intentem-ho baixar a una persona normal de casa nostra, que tingui un pis, per exemple.
Una persona que té un pis.
Una persona que dius, mira...
Un pis i un cotxe, i que té el pis pagat, té aquesta
pis,
sort.
Pis i cotxe, una persona que tingui pis i cotxe...
I els estalvis i tot, i té mig milió d'euros.
Si li posessin allò, en patrimoni, comptant la casa, el cotxe, els diners al banc, tot. Mig milió d'euros de patrimoni.
Sí, aquesta persona... És com si el jutge avui li hagués demanat 166 euros.
Com? O sigui, per Isaac Andic... El milió d'euros... Perdó, per això no te n'endic. El milió d'euros d'avui és com pel senyor que té un patrimoni de mig milió, el jutge li demana 166 euros.
És així.
No 166.000. 166 euros.
Sí.
Que pots pagar la fiança amb Bizum.
Vull dir que crec que...
No? No sé si accepten Bizum els jutjats. Però,
també ho dic per desdramatitzar el fet que hagi pagat en 20 minuts.
Clar, però deien, és que és molt difícil treure del banc, ara de cop i volta, 1 milió d'euros. No pots fer transferències d'1 milió d'euros, en principi, no? Amb la banca online, o sí?
No, això no es gestiona així. Això... O sigui, això és via jutjat...
Vull dir, deu haver-hi un límit de zeros al banc.
Sí, no. Via jutjats i via avals, això té un procediment especial. I, home, és heavy, és impactant. És impactant.
Avui tothom està pendent molt de Mango, i ho explicàvem abans i en parlàvem amb tu. L'empresa Mango ha estat envoltada d'un cas molt greu, on el seu fundador desapareix, on el fill és acusat, i l'empresa no se n'ha vist perjudicada.
No, no.
A efectes numèrics, diguem.
Els resultats van anar estupendos, l'evolució de venda segueix sent estupenda. Banco aquí ha tingut una sort, que és una empresa no cotitzada. És a dir, tu no estàs en borsa, per tant, els accionistes no poden estar pensant, ai, ara aquesta empresa està més de moda, està menys de moda. Sí,
no hi ha gent que tingui accions de Banco.
Bé, la família.
Sí, però vull dir que no hi ha... No pots anar a la borsa a comprar no, 25 accions
no
de Banco.
Comprar.
I això, això depèn, evidentment, de la pròpia empresa.
És una decisió de la pròpia empresa.
És habitual que aquest tipus d'empreses tan bèsties no estiguin en borsa?
Jo diria que estan al límit, diguem. I les empreses que surten a borsa tenen un pro i un con. El pro és sempre guanyem liquiditat pels nostres plans d'expansió.
És a dir, ara si Banco digués, mira, volem sortir a borsa, Banco rebria molts diners de la gent que compra les accions i aquests diners, evidentment, pots comprar fàbriques, pots fer el que vulguis, pots créixer. I si no entres, no tens aquest avantatge, però, clar, el control és dels que l'han fundat, entenc.
Exacte. I quin és el contra d'entrar a borsa? Pues és un escrutini constant i una transparència que pels empresaris catalans és horrorosa. És la cosa que menys els agrada als empresaris catalans, és tenir els periodistes cada 3 mesos a la roda de premsa de resultats, és haver de presentar constantment informes i informació de com està l'empresa. Saps que a casa nostra els empresaris són molt discrets i estar a borsa és el pitjor que pot passar. Els Grífols ho van patir moltíssim. Els Grífols van sortir a borsa perquè volien créixer.
Per expansió.
Absolutament. I ho van fer, i ho van fer molt bé, i van créixer moltíssim. Què no els agradava als Grífols? Que és una empresa catalanèrrima. Doncs escolta, està tothom tot el dia preguntant-los què fan i què deixen de fer.
Però i això no ho feu també a les empreses com Banco?
Sí, sí, però el grau de transparència...
Però per què ha de ser més transparent una societat de participada que no una privada 100%?
Sí, és perquè quan tu estàs en la borsa d'un país et regeixes per les normes d'un organisme. A Espanya aquest organisme és la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
És a dir, tu has d'obligatòriament donar més dades de les que donaries si no estiguessis en borsa.
Perquè ha de tenir el teu accionista...
Tota la informació.
El senyor Ramon, que va comprar unes accions, ha de tenir informació bona de què tal li va a aquesta empresa. Per tant, has de ser transparent.
T'estic fotent un atracament increïble, però quina és l'empresa més gran que no és en borsa a l'estat espanyol, per exemple? S'ha tancat? Alguna que sigui
pregunta.
Més gran que Banco?
Mira, el proper dia faré els deures. Deixa'm pensar,
però no, però vull dir que no te'n venen al cap 15 d'empreses com Banco que són propietat d'una família.
Una que et diré, però que és una mica estupidesa, és Seat. Que va ser que Seat forma part del grup Volkswagen, el grup Volkswagen sí que cotitza. Em costa, eh? Catalana Occident, per parlar amb bitxos increïblement grossos de Catalunya.
Catalana Occident també és d'una família.
Sí, és del Serra. Sí, sí. Família Serra, que tampoc ningú sap qui són, i és un imperi.
I no ho sabem precisament perquè no és una borsa,
exacte,
entre altres coses, no?
I el Sanitari Roca, que abans n'hem parlat com a exemple de superempresa.
Tampoc és a borsa.
Tampoc és a borsa. Fixa't que moltes són empreses familiars, perquè són empreses catalanes, que això tenen una reticència terrible. Quina és la gran empresa espanyola? L'empresa familiar espanyola més gran?
Zara.
Claro que sí.
I és a la borsa?
Està en borsa, però és que aquell senyor no és català.
És a dir, si Amancio Ortega fos Amancio Ortega...
Estic fent la caricatura,
sí.
És veritat que els catalans, això és una cosa que els pesa. Mira, et volia ensenyar, ja que estem en modo atracament,
sí.
Et volia ensenyar...
Financial Times. Oh, the son of Mango's billionaire founder, Isaac Andic, has been detained by police in Spain over investigation. O sigui, el Financial Times també,
Financial
això
Times.
Els interessa molt.
Sí, sí.
El món avui es parla, el món financer avui es parla d'això.
És una història absolutament brutal, aquesta. O sigui, si això hagués passat en comptes de Mango, hagués passat a H&M, estaríem tots flipant amb aquesta història. Però ha passat a Banco, a Montserrat...
I estem tots flipant, també, t'ho
sí,
dic.
Sí, no, estem, en fi, a tope. I la imatge d'avui, d'aquest empresari entrant allà emmaniat, això és una cosa fortíssima, això és icònic, és una imatge icònica de l'empresa catalana.
I, malauradament, per aquest senyor, abans de ser jutjat, ja tenim aquesta foto, ja li quedarà per sempre, sí, després o no, culpable.
Correcte.
Ja.
Sí, això els advocats sempre ho lamenten, que aquí no hi ha restitució possible per la imatge d'una persona.
Doncs el que sí que té restitució és que avui guardarem el guió que teníem previst amb el Martí, el guardem per la setmana que ve i restituït quedarà. Veus que bé?
Tremenda restitució.
Què et sembla? T'agrada restituir, a tu?
Ara bé, ja, sí.
I atenció que ens restituirem tots dijous.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Obeses, més eclèctics que mai.
M'he equivocat tants cops que amb els anys m'he acostumat.
De la versió metall del Virolai a la música de circ, passant pel Barbershop i l'Eurodance. La segona part del disc, L'Ai al cor d'Obeses, és una catedral d'estils on tothom hi té cabuda. Fins i tot aquest inesperadíssim pop d'Elogi del fracàs, una oda enganxosa al fet d'equivocar-se. Fins i tot Arnau Tordera acaba la lletra preguntant-se si aquesta cançó ha estat un error.
I tornarem a equivocar-nos i escollirem el mal camí. Ignorarem tots els consells, advertències i perícies que hem après, que l'experiència no evita les caigudes.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Divendres. Aquest divendres, a Girona, la tarda de Catalunya Ràdio, hores abans del partit del Girona contra l'Elx, i per celebrar el 20è aniversari de l'Auditori de Girona, de 4 a 6 de la tarda serem a la Devesa. Us saludarem els que vingueu. Us farem un programa fantàstic perquè ens veieu allà i ens pugueu tocar si fa falta. I atenció, el que sí que tocarà serà Mazzoni.
No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
Tindrem Mazzoni, tindrem Miguel Poveda, tindrem una funambulista, Marc Andreu, què et sembla?
Bona tarda.
Saps què és una funambulista?
Clar que ho sé.
Doncs allò...
I què t'explicarà?
Doncs...
Què et farà fer?
Veurem això. Veniu a la Devesa divendres, aquest divendres, per celebrar el 20è aniversari de l'Auditori, i allà ens veurem. Música en directe, concursos i berenar.
Quan això?
Aquest divendres.
El divendres, eh?
Aquest divendres. Serà aquest divendres, l'últim dia d'aquesta setmana. Divendres.
L'últim dia és diumenge, realment.
De la setmana laboral.
Ah, val.
De la nostra setmana laboral.
Val.
La tele. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Andreu,
bona
com
tarda.
Estàs viu?
Sí, sempre soc viu els dimarts.
Fa 6 nits seguides que surt cada nit.
7, 8 i 9, ets tot encarregat.
Què dius?
Però jo bé.
Bé jove. Avui parlem d'això, de joventut, perquè fa 40 anys de l'estrena d'un programa mític de TV3 que el Marc Andreu no sabia què era. Això.
Sí que sabia què era, l'únic que sabia uns referents concrets, però no l'havia vist mai, Filiprim.
Fa 40 anys que es va estrenar Filiprim, un programa que va ser dels més mítics, no?, dels inicis de TV3.
Ara farà una setmana que més o menys que ho va fer, l'estrena d'aquest programa. No l'havies vist mai cap, però estan tots penjats a 3CAT.
Estan tots els programes del Filiprim penjats a 3CAT.
I el vaig estar mirant-ne uns quants.
I què tal? Clar. Com ha envellit el Filiprim?
Bueno, el ritme és lent. Jo necessito molts inputs a la vegada.
Jo crec que si el mires sabent que allò es va fer fa 40 anys...
No, justament, sorprèn.
Sorprèn perquè el ritme... O sigui, passaven moltes coses i molt de pressa. És a dir, jo crec que era un precedent, salvant moltes distàncies, del programa tipus El Hormiguero, perquè era que ara surt el Perí, que ara surt aquell humorista que es deia el Ramon, ara canvia que va aquí. Era un programa que tenia concursos dintre del propi concurs. Per tant, és veritat que, clar, 40 anys després el llenguatge s'ha accelerat, però a l'època jo crec que la gràcia era justament la velocitat.
I hi havia bons premis.
Cotxús.
Bé, Valdemar, atenció, molt bé. Truquem-me Santa Coloma. Molt bé. Bona tarda. Escolti, voldríem parlar amb Diego Rodríguez.
Molt com tu, eh?
Com el concurs de la tarda, que es podia guanyar un cotxe, hi havia el senyor encarregat, no?, que agafava les cartes. Diferents.
No m'ha acabat de quedar clar quin tipus de format era, perquè era concurs, però també hi havia esquetxos d'humor, no?
Sí, sí, era un programa d'entreteniment, bàsicament, important en el seu moment, perquè era la demostració que TV3 no havia de ser només la televisió seriosa que s'esperava per aquells moments de dir, escolta, fundacionals, etc, sinó que érem capaços, doncs, senzillament de divertir-nos, posar-hi el perill, posar-hi humor, etc, i efectivament aquests premis.
Mira, tinc al telèfon el Joan Terrats, que va ser guionista del Filiprim. Joan Terrats, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Bé, doncs aquí recordant això de fa 40 anys amb el Josep Maria Bax, quin impacte va tenir el Filiprim, ara vist en perspectiva?
Jo crec que s'ha de reconèixer una cosa al Filiprim, no perquè hi estigués jo, sinó que va canviar el tipus d'humor. I sí que va haver una primera temporada, potser és el que veig el Marc Andreu,
sí,
que semblava una mica més lent perquè la gent no ho acabava de pillar. Però sí que van aconseguir fer un públic fidel que no era d'aquest tipus d'humor i al final va començar a entendre i, bueno, definitivament la gent després s'enganxava molt.
Clar,
un canvi d'humor.
I va agafar molt, no? Són referents que van quedar allò quan trucava per telèfons i dos números més. Vull dir que hi havia com frases, sí, que van fer també ja de gairebé de cultura popular d'aquella època.
Sí, sí, hi havia de tot. Era un contenidor una mica esbojarrat, gairebé com si fos un teatre, en què entraven pues, humoristes, entraven pues, concursos, tot això, i a més hi havia gags, molts gags. Nosaltres, concretament, els guionistes fèiem molts tipus de gags. Hi havia el gag d'entrada, el d'interrupció, el de sortida, en fi, moltes coses, el del gags, el telèfon que hi havia una llagosta, que hi havia no sé què. Vale, hi havia moltes coses plenes que potser no s'aprecien del tot, però si es miren dues vegades, pues, potser veurem que ja està molt ple, no? I sobretot al final, també, quan va entrar a l'Estadella, i estava tot molt més... Hi havia més ritme, sí que va agafar més ritme després, però, bueno, és que era un experiment, pràcticament, eh?
I molta gent que volia trucar, no entenc, també, vull dir que al final això ho entràveu a jugar amb els guionistes o no?
Sí, sabíem una mica el tipus de reaccions, que podria dir, teníem diverses possibilitats de guió, però, vaja, el que fèiem més eren guions de fets i del dret i tot per cent, vale? És a dir, que tothom sabia el que havia de fer, poca improvisació, com que érem directe malament la improvisació, doncs hi era diari, que no es podia preparar gaire, i tampoc el pressupost era excel·lent, o sigui que, bueno...
Creus que era el millor programa de ràdio que s'ha fet mai a la tele? Perquè el ritme i el fet de les trucades eren una cosa típica de la ràdio, però no de la televisió, per exemple. Sí. I jo crec que a vegades tenia aquell punt, i el Bax era una bèstia de ràdio.
El Bax, bueno, el Bax, tot ho saludava el Bax, perquè el Bax era, bueno, molt agraït, era un gran humorista també, el que passa que no exercia en quant a guionista, però sí, ho portava tot molt bé, no? Era un bon programa de ràdio fet per televisió, sí, però jo crec que al final hi havia molt d'imatge, eh? hi havia també molts vídeos, me'n recordo un sketch que va fer el Tom Roca, que era un model de cotxe que es deia Ford Fastic, que bueno, rebentaven un cotxe, i bé, bueno, hi havia bastanta cosa també d'exteriors, eh? Molt vídeo, i bueno, sí, tenia la categoria també de ràdio, perquè el Bax només amb la veu i ara... i a ràdio, però hi havia també bastant, jugava molt amb l'imatge, també. Eh?
De fet, el pare del Bax era escenògraf, havia estat escenògraf, i es veu que això, d'alguna manera, em van explicar que havia infiltrat en el programa.
Ah, doncs mira, no sabia això.
Doncs el Joan Terrats, guionista del Filiprim, ara que celebrem 40 anys de la seva estrena, l'hem volgut recordar i felicitar Joan per aquella primera, de les primeres pedres dels concursos que es van posar a TV3 i que encara avui duren. Una abraçada.
Sí, igualment, vinga, rosada.
Escolta, t'agraden els concursos a tu, Marc Andreu?
No tant com a tu.
Ah.
Perquè tu ets molt fan dels concursos i llavors hi has recopilat alguns.
A veure quin si els concurs em recuperes,
no, per exemple, clar, són més entrats els 2000, eh? Però aquest segur que el coneixes.
Sí, sí.
T'ha costat molt,
sí,
eh?
Sí, és que m'ha agafat
meva,
així.
I anaves a posar l'excusa que estava als Estats Units, perquè aquesta excusa la mínima i només has d'estar tants dies allà.
4 anys.
Bueno, tots dies de la teva vida.
Això és el gran dictat.
Doncs això, centrat en la llengua, amb moltes proves. També hi havia un altre abans del gran dictat molt centrat en la llengua, que era aquest.
Això era el Bocamoll. Però qui el presentava, el Bocamoll? Ja no me'n recordo.
Van haver-hi diferents presentadors, però un d'ells va ser Espartac Faran.
Ah, clar.
I després també el Roger de Gràcia. O sigui, tot s'ha entrat amb la llengua. I
ara hi ha un concurs que ho rebenta cada dia que s'emet.
Sí, el miraràs cada vespre,
home,
no?
Home, cada vespre no, però molt sovint. Atrapa'm si pots, que és el Llucià Ferrer. Fot unes audiències, no?
Oh, va, sac, va, sac. Està fent 14, per exemple, de 14,6, i en el moment que li va bé o que el pot és molt gran, s'enfila cap als 20, pràcticament.
Si els concursos encara funcionen a la tele en general, eh?
Sí, perquè són casa. És tu com el, si aquestes cadenes de menjar ràpid que dius, això és bocé, doncs sí.
Els concursos que la gent pot saber la resposta funcionen. I què farem nosaltres després de la pausa?
A veure, sorprèn-nos.
93-201-7474. Un concurs on sabreu la resposta? No ho sé. Són els rànquings. A vegades és més fàcil, a vegades és més difícil.
És fàcil.
Avui, productes de la Vall d'Aro. La gent ja està trucant. La Carla està dient, ja m'estan trucant i no hem dit ni el premi. 93-201-7474. De seguida ve el concurs.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem!
Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
No, Marc Andreu, tu no pots participar. Ja sé que vols guanyar el lot de productes de la Vall d'Aro, que inclou mel de la Vall de Riudaura, vi de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles.
Quan ho tastarem, tot això?
Doncs quan anem a la Vall d'Aro a buscar-ho.
Quan hi anem?
A la Vall d'Aro a buscar-ho. Han trucat dos concursants ja. El Josep és el primer. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On t'enganxem?
Buscant aparcament a Girona.
Hòstia, i què, difícil?
Sí.
No hi ha manera?
De moment no.
Bé, doncs... mentre...
Però ara faig una parada.
Bé, doncs...
A la recerca.
Doncs a veure si, en comptes d'aparcament, trobes els productes de la Vall d'Aro resolent-me aquest rànquing. Atenció a la... Tres pel·lícules. Ui, em poso nerviós. Tres pel·lícules de la saga Star Wars ordenades d'aquesta manera. Primer, La Guerra de les Galàxies. Segon, L'Imperi Contraataca. Tercer, El Retorn del Jedi. Aquest rànquing correspon a les pel·lícules més llargues de la saga Star Wars, a les tres primeres pel·lícules de la saga, per ordre d'estrena, o a les pitjors pel·lícules de la saga, segons els fans. Guerra de les Galàxies, Imperi Contraataca, Retorn del Jedi. Més llargues, primeres d'estrenar-se, pitjors pel·lícules.
Primeres d'estrenar-se?
És una resposta correcta. Has trobat pàrquing ja?
No, estic en un lloc de càrrega i descàrrega, que no m'hi puc quedar, però...
No, però jo crec que inclou també participació en concursos, aquesta zona de càrrega i descàrrega.
Sí.
Josep, no pengis, que tinc la Susana. Susana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que veig que ets al cotxe, també,
Sí.
On t'enganxo?
A l'AP7.
Ah, mira, que bé, fantàstic. Lloc de somni. Atenció, perquè diré tres països. Per aquest ordre? Número 1, Eslovàquia. Número 2, Espanya. Número 3, Hongria. Són els països d'Europa amb més reserves d'or, els països d'Europa amb més bars i locals d'oci per habitant o els països d'Europa amb més proporció de dones respecte dels homes? Eslovàquia, Espanya, Hongria. Més or, més bars, més dones.
Més bars.
Doncs més bars és una resposta correcta. Doncs atenció que donarà el desempat. Josep, Susana, m'heu de contestar la següent pregunta. Quants anys va viure el floquet de neu al zoo de Barcelona? Josep, quants anys?
Sense opcions.
Quants anys?
25.
25. Susana?
35.
Quants diries, Marc Andreu?
Jo, qui és floquet de neu? És broma, és broma, és broma.
Que per resol. Guanya el premi la Susana, perquè va estar-hi 36 anys. Susana, enhorabona.
Gràcies.
Josep, que troguis pàrquing, eh? Una abraçada forta.
Vinga, igualment.
Anem a butlletir, Àlex, eh?
Vinga.